de la una.
Més informació a ib3notícies.com. IB3 Ràdio, la ràdio pública de les Illes Balears. Un anys amb tu.
El dia Mallorca. Amb Jaume Noguera.
Hola, bon dia, benvinguts. Són les 12 i 5 minuts. Durant la propera hora us contarem fets i fetes que han passat, que estan passant o que passaran a la major de les Balears. Per exemple, parlarem de la nova guia de fauna en els boscos de les illes, la publicada xarxa forestal per saber identificar arrastres de nostres animals quan passejant per un usinar, per un pinar, perquè sobretot les persones que som de ciutat no coneixem, per exemple, de quin ocell és una ploma, quin tipus de cuc mos poden trobar, molt segur que no hem vist mai una geneta i la podrien confondre amb un mart. I aquesta petita guia, són quatre fulles, dona molta informació a totes aquelles persones que vulguin identificar els rastres dins un bosc de la nostra fauna. Després peguen un bon fins a Sant Jordi, el poble que està en el llevant de Palma, perquè han presentat el dimoni vell de Sant Jordi. Ahir va ser el seu patró. I la colla de dimonis ha fet una investigació molt exhaustiva perquè sembla que feia gairebé 100 anys que no se sabia fins i tot com anava vestit el dimoni de Sant Jordi. No sabem si a través de fotografies ells mos ho contaran o de dibuixos com han pogut recuperar la vestimenta, la indumentària d'aquest dimoni vell de la colla de dimonis de Sant Jordi. Després parlarem d'un tema que molt poca gent parla. Aquí cada any, en el programa Vacances en Pau, venen molt d'infants del poble del Sàhara. El Sàhara va deixar de ser espanyol l'any 75, va quedar com a terra de ningú, és un territori en disputa. I deu de saber que els 15.000 saharauis que viuen aquí seran declarats apàtrides a partir d'ara perquè no els reconeix cap país, ni Marroc, ni Espanya, ni per descomptat Algèria. Ser apàtride significa no tenir passaport. Hi ha persones nascudes en el Sàhara que, si han nascut abans de l'any 75, eren espanyols, i ara de qui són? Més que dels campaments de Tinduf. Parlarem amb Catalina Rosselló, presidenta de l'Associació d'Amics del Poble Saharaui, per saber com queden aquestes persones ara. I per acabar, avui en Xavi Oliver, en el seu món de paraules, mos acostarà en el vocabulari del tango argentí. Un vocabulari nascut de l'argot de porteño, com diuen ells, des lunfardo, que és una espècie d'altre idioma que se parla en el port de Buenos Aires, perquè està farcit el tango de paraules que molts que parlam i entenem castellà no entendríem si no fóssim aficionats en el tango. I d'avui parlarem del tango argentí. En Yolanda Ruiz i Liam Brennan en la producció i Facundo Tenaglia en el control tècnic. Començam el dia Mallorca.
El dia Mallorca, amb Jaume Noguera.
Qui va posar nom a tots els animals en el començament se demana Bob Dylan en aquest Man Game Name to All the Animals. Per què posem aquesta cançó? I perquè precisament la Conselleria de Medi Natural ha tret una nova guia divulgativa, breu però molt interessant, destinada a constar la cultura forestal en els mallorquins, a fi de connectar una miqueta més amb la natura. Se titula Rastres i restes comuns dels boscos de les Illes Balears. El llibre mos permet descobrir animals sovint invisibles a simple vista. Saludant Patxi Guardiola, tècnic i biòleg de la xarxa forestal que està aquí, ha dissenyat la publicació. Com estàs? Bon dia.
Hola, molt bon dia i gràcies per la convidada.
Bueno, és que els nostres boscos, ja siguin d'usina, de pinar, hi ha molt més animals des que mos pensam. El que passa és que o uns són petits, o uns són nocturns, o molt esquius. Jo, per exemple, jo no veig una geneta des de que era menut. I pel que sembla n'hi ha. Se tracta d'això, no? De saber identificar invertebrats, rèptils, mamífers... És una guia molt breu, però molt interessant.
Sí, és un pòster desplegable que s'ha fet en un format que és fàcil dur al camp i que mos permet, pues, de vegades, quan fem una visita a un bosc, si no fem servir altres sentits a part de sa vista, és complicat detectar, pues, un ocell si no és pel seu cant, o la presència de determinats mamífers, pues, si no són per les seves restes, per les fentes, etc. Llavors, des de xarxa forestal, del servei de gestió forestal, que intentam donar a conèixer el valor que tenen els nostres boscos, la biodiversitat, i també pues, fer la població valentament sensible cap a determinats temes, doncs van trobar interessant que donéssim algunes pistes perquè quan la gent visita un bosc, doncs pugui detectar la presència de determinats animals i fer-ho també com un poc lúdic i poc com un joc, sobretot dirigit en els més joves perquè ja vagin coneguent un poc el bosc i els seus habitants quan fan una passejada per dins d'un d'aquests meravellosos paisatges que tenim a Balears.
Per exemple, quan veiem un forat, pot ser una llodriguera, d'un coní, o, per exemple, si veiem un determinat excrement en aquesta guia, mos posa si per allà ha estat, si el que veiem és un excrement de cabra, o si és una somereta del Bon Jesús, perquè, per ventura, un que no n'ha vist cap mai, la somereta del Bon Jesús se fa una bolla i te penses que és una merda de cabra, però és molt curiós que fins i tot d'aquí són els excrements posau. És molt interessant, perquè un ou ve, un coní, una cabra, són diferents aquí, ou
sí, posa. Sí, a part perquè, tot i que, clar, a priori, xerrar de caques no és un tema que molt sortir molt sovint, però sí que en aquest cas, i sempre fer-ho des de la gent més profunda, te dona molta informació, perquè mos permet això de detectar animals que per la seva ecologia són molt mal de veure, com el cas que has comentat tu, de les genetes, o animals que són això crepusculars o nocturns. Això mos permet conèixer la seva presència i també, moltes vegades, pues, quin tipus d'alimentació tenen en aquell moment. Hem de pensar també que molts d'aquests animals són dispersors de llavors, de plantes, del bosc, i per tant, sense aquests animals seria molt difícil que se pogués completar el cercle de dispersió de llavors d'una determinada espècie. Per tant, fan una feina molt important i per nosaltres pues, també mos aporta, pues, mos deixen aquestes pistes, que pot ser, per exemple, les cartes de fenta, o de vegades, per això, pues, un moment donat una ploma, pot ser pues, una muda d'un determinat insecte, una closca de caragol, etc.
Clar, perquè molta gent no s'imagina que si un animal menja una llavor i després se'n va a fer ses feines d'una altra banda, fa aquesta llavor i aquella llavor queda allà, i un diu, i aquí com ha crescut això? I del preventura és que ha estat un qualsevol animal que s'ha menjat aquella llavor i serveixen per dispersar, com tu has dit, també ses llavors fan una... Són com a petits pagesos, no?
Sí, i a més no només per dispersar, sinó que en molts casos són indispensables per activar la llavor, perquè si la llavor no ha passat per dins la panxa d'un determinat animal, de vegades no s'ha produït un procés que passa dins del sistema digestiu d'aquest organisme que activa, diguéssim, aquesta llavor. Per tant, aquest procés ha de passar. I això és un poc el que intentam, precisament això, eh? Vull dir, dins xarxa forestal tenim moltes activitats també dirigides a escolars, de tallers, de xerrades, de visites, etc. I aquest procés que són un poc més, més amagats i que la gent desconeix i que, desgraciadament, cada vegada passa més perquè la gent va menys en els camps, surt menys, i perquè hem perdut un poc aquesta relació amb el món rural, doncs nosaltres intentem precisament no desaferrar del tot a la gent d'aquest coneixement, però com a mínim de la part que mos toca, la part forestal, i fem això, vull dir, al llarg de l'any la forestal arriba a fer més de 8.000 activitats lligades sempre en aquests temes.
Ja vos deim que si cercau a la xarxa rastres i restes com un dels boscos de les Illes Balears, vos podeu descarregar aquesta espècie de pòster on, per exemple, també les petjades. Curiosíssim, jo no tenia ni idea com era la petjada d'un eriçó, i ara aquí l'estic veient, i clar, tu per què en saps? Però jo l'hagués confós en la d'un mostel que tenc de vora, i me sembla molt curiós que la petjada d'un moix i d'un conill siguin tan diferents. Me pensava que, com que s'assemblen tant, per allà de gato por liebre, les petjades són molt diferents. És curiosíssim. Després, la petjada d'una perdiu i d'un tudó, que jo l'hagués vistes iguals, no són iguals. La d'estudó és com a més estilada per darrere. És curiosíssim aquesta guia. Rastres i restes comuns dels boscos de les Illes Balears. Curiosíssim. Vosaltres, els experts, clar, tot això ja deveu ser com aquestes pel·lícules que veiem que rastregen, les pel·lícules de per qui ha passat. Vosaltres ja ho deveu conèixer tot. Deu ser apassionant aquest món, no?
Doncs mira, aprofit perquè... Tu abans comentaves que això era un poc fruit de la meva feina, això no mai és una persona, sempre és un equip, i vull destacar precisament la feina de Toni Llebrés, que és una companya que s'ha vingut a l'Illa fa poc, però que justament ha fet molta feina també amb aquest fulletó, i una de les coses que ella destacava i que vàrem voler posar precisament en aquesta petita guia de rastres i restes, és que aquesta habilitat d'observació millora en la pràctica. Vull dir, nosaltres de vegades veiem gent que en sap molt de reconèixer els sons dels ocells, o que és molt bona pues observant ocells així de primeres, i això no surt d'un dia per l'altre, sinó que és fruit d'una pràctica continuada i que fa que cada vegada tu siguis més capaç de reconèixer més coses. I això és un poc una convidada, perquè totes aquestes... per exemple, petjades que surten en aquesta guia, és una espipellada de moltes petjades o de moltes restes de plomes o altres tipus de restes i rastres que poden trobar al camp. Però nosaltres hem volgut fer com a mínim una petita introducció perquè de rastres i restes que són molt comunes, que tothom que surti en el camp veurà en qualsevol moment, perquè la gent com a mínim pugui reconèixer aquestes. Però això se pot complicar encara molt més.
Després, molt important, perquè molta gent confon, com que en castellà diuen lagartija, que no és el mateix lagartija que salamanquesa, sargantana i dragó. La sargantana és llisa i el dragó té més com un cocodrilet petit, perquè no és el mateix animal, molt curiós. Després, el calàpet i el ferreret i la granota, que no... Bé, són cosins, però no són el mateix animal. Molt important també aquestes diferenciacions entre un gorrió i un ropit i un ferrerico. Molt important, perquè tothom, aquí a Palma li diem tot gorrió, i no és així, això. Molt important aquestes diferenciacions.
Clar, perquè de vegades nosaltres hem perdut un poc, vull dir, per un pagès i la gent que viu en el camp ho tenen tot claríssim. Nosaltres de vegades hem tornat més urbans i això ha fet que mor despistem un poc amb aquest tema. Però justament, ara que comentaves tot el tema, per exemple, dels dragons i de sargantanes, mira, són animals que, per exemple, deixen una resta, que són les seves mudes, canvien la pell, igual que abans els serps, però són més mals de trobar perquè en molts de casos els mateixos animals se la mengen. De vegades per no deixar una resta que pugui indicar a depredadors que se'l poden anar a menjar, i de vegades simplement per aprofitar un recurs per tornar, diguéssim, a entrar aquests nutrients que se podien perdre en sa muda. I aquesta, per exemple, no ha sortit perquè n'hi ha moltíssimes de restes i rastres, i molt d'ells fora de l'àmbit del bosc, evidentment, podríem haver porat, i que ara ja t'he dit que aquesta primera convidada, que la gent vagi coneguent les coses més habituals.
Després, El que crida molt l'atenció és la diferència entre el Mart i el Mostel. Ara la veig, el Mart té la cor com a més estufada i el Mostel la té més prima. Jo, de tota la vida, els havia confós. Els mostèlits, aquesta família, jo els havia confós, ficava tot dins del mateix sac, però el Mart és el que té la cor més estufada i el Mostel la té més prima. Hi ha una curiositat perquè inclou la rata Sallarda. Serrata Oleada. Mm. Això no és endèmica de Formentera?
Els mamífers que tenim a Balears actualment han arribat en diferents introduccions. Alguns van arribar fa molt de milers d'anys, inclús, i d'altres pues, han estat d'incorporació més recent. El que ha passat és que aquest que duen més temps visquent dins l'àmbit de Balears, qualcun d'ells han arribat a diferenciar-se de tal manera que han arribat a ser subespècies pròpies de les Balears, que és un poc, per exemple, que passa a Formentera. Això no vol dir que aquí no n'hi hagi de rata cearda o rata de cor blanca. La rata cearda d'aquí és més semblant a la que es troben, per exemple, a la península Ibèrica, que és petita.
El Liron Careto, que li diuen allà, no?
Exacte, el que en castellà deien Liron Careto, efectivament. Sí. En canvi, a Formentera, la rata cearda, el que ha fet ha estat créixer per ocupar un poc el nítxol que aquí ocupen altres rovegadors, com poden ser les rates, i la trobem molt fàcilment perquè de vegades, fins i tot, quan hi ha contenidors de fem, de vegades les rates cearades allà s'han tornat un poc oportunistes i fins i tot les poden trobar a prop d'aquell lloc que no són, diguéssim, l'hàbitat natural d'aquestes espècies. I són més fàcils de veure per aquesta raó. En canvi, aquí n'hi ha, també, però són més males de veure.
Clar, i també me varen dir que la rata cearda de Formentera no, s'ha fet tan grossa perquè no té depredadors, és cert, això?
Sí, en principi, els moixos, que és un dels mamífers també que ens ha arribat en aquests darrers anys i que aquests darrers segles, i que és un animal que ha fet una feina molt bona de, diguéssim, de control de determinats rebegadors dins l'àmbit rural, també s'ha convertit en un problema en el sentit de que mengen molt de casos animals pues, que són autòctons, endèmics, o són animals que estan molt estrellats i que en principi se consideren com a propis, i llavors sí que arriben a menjar. Però clar, en aquest cas, aquestes rates són tan grans que si són moixos, que més o menys tenen menjar a prop, que tenen pins o que els posin els propietaris, o animals que són més fàcils de menjar, no se'n van a variar amb una ratota, clar, com pugui ser una rata cerda molt grossa o una rata gran.
Clar. Aquí, de vora la ràdio, hi ha moltes mèlderes. Ara els puputs que venen ara, en l'estiu, venen.
Bueno, els puputs, sí, ara aquest dia s'estava fent bastant d'observació de puputs, i tot i que són sedentaris, vull dir, se poden trobar també alguns exemplars durant tot l'any, però és una bona època, efectivament, per observar-los. I una de les restes que, pràcticament, se troben molt habitualment dins les plomes són plomes de puput, que a més són molt fàcils d'identificar, perquè tenen aquestes tantes característiques que semblen com si fossin les ratxes d'una cebra, no?, d'un par de cebra de combinació de blanc i negre. I quan veu una ploma de puput no hi ha confusió, vull dir, fàcilment se sap que està davant d'una ploma de puput.
Aquí en el Nou Llevant tenim la sort que tenim molt de gorrions, moltes mèlderes, molt de puputs. Diuen que això és bona senyal, però és que tenim molt d'arbres, tenim molt de parcs, i clar, i això, fins i tot tenim una oliva que ves per la sentim per aquí. No sé, això ja no sé si és bo o dolent, que una oliva sigui
no,
din palma.
No, les olives en molt de casos han... És una ou que precisament ha viscut bastant moltes vegades molt a prop dels humans i de fet el que fa és aprofitar els ratolins i les rates, sobretot els ratolins que som adult i que mengen moltes vegades del gra que s'estan magatzemats, etc. Pues, les olives estan sempre a prop de les cases perquè saben que els ratolins van a menjar aquell cereal que s'ha guardat i elles en poden aprofitar. Per tant, trobar olives, per exemple, si un se'n va a fer una volta, ara ja no xerrant de bosc, però si en va un a fer una volta a la seu, molt fàcilment veurà moltes vegades olives volant al vespre a prop de la seu o a determinades iglesis perquè ni sol va... I això d'impalma, vull dir que no fa falta anar És un animal que, de fet, és més, està més associat en els domos que pràcticament quasi de vegades en els boscos o les zones rurals.
Espectaculars també els rapinyaires nocturns, el mussol, sòliba, preciosos. A mi no van gent de renou quan volen. Són una vertadera meravella. Tenim una fauna preciosa. Si voleu, vos podeu davallar d'internet si cercau rastres i restes comuns dels boscos de les Illes Balears, perquè aprendreu un caramull de coses. Són poques fulles, però realment il·lustratives. Patxi Gordiola, tècnic i biòleg de Xarxa Forestal, ha estat una de les persones que ha fet feina per fer-nos arribar aquesta informació que tornem a repetir.
Sí, com, si me deixes comentar simplement que a part d'aquest petit desplegable, si cerquen xarxaforestal.org, no .com, .org, a xarxaforestal.org poden trobar més publicacions. Des del Servei de Gestió Forestal se fa molta de feina per fer divulgació del valor dels boscs i trobaran pues, una sèrie de postes, guies desplegables relacionats tant amb el que són els boscos de Balears, els fruits que hi ha, això, els animals, els ocells que hi viuen, etcètera, etcètera. Per tant, si volen mirar per allà, trobaran moltes publicacions i també vídeos també relacionats amb tots aquests temes.
Sí, perquè fa 2 anys va publicar la guia d'identificació de plantes comunes. Tot està dins del programa El Bosc, recurs disponible. Xarxa Forestal, cercau Xarxa Forestal i aquí trobareu tota aquesta informació. És molt entretenguda i molt il·lustrativa. Patxi, moltíssimes gràcies. Enhorabona.
Moltíssimes gràcies.
Trellades, enhorabona a tots els teus companys. Gràcies.
Moltes gràcies, bon dia.
Bon dia. Nosaltres ara d'aquí un instant pegarem un vot en el poble que està més en el llevant de Palma, Sant Jordi, per xerrar, de Dionís.
El dia, IB3 Ràdio.
IB3 Ràdio és participació.
El cap de setmana del 25 i 26 d'abril arriba la Fira del Vi de Pollença. El claustre de Sant Domingo és el punt de trobada de les dues DO i de la IGP de Mallorca, una cita única per tastar unes 250 referències de 37 cellers de Mallorca i de 29 de la DO Montsant del Priorat de Catalunya. Consulta tota la informació als webs ajpollenca.net i viprimitiu.org. La Fira del Vi de Pollença. Vine a gaudir-la en saviesa.
IB3 dona una mà a la Fundació Down i Més. La Fundació Down i Més té com a objectiu principal millorar la qualitat de vida de les persones amb síndrome de Down i altres discapacitats, promovent la seva autonomia personal i la seva plena inclusió social, educativa i laboral. També treballa per defensar els seus drets, potenciar el seu desenvolupament personal i oferir suport, orientació i recursos a les famílies per afavorir una vida digna i independent. Més informació a www.downimes.org o al telèfon 670-56-88-81. IB3, tots donam una mà a la Fundació Down i Més.
El dia a Mallorca, amb Jaume Noguera. Radiografia mallorquina.
Avui a la nostra radiografia mallorquina vos volem contar que dimarts se va presentar el Dimoni Vell de Sant Jordi, amb motiu de les festes del poble, ja que el patró va ser ahir, el dia de Sant Jordi. Les colles de dimonis santjordieres diuen que és una fita històrica del poble i dels dimonis de Sant Jordi, ja que han identificat l'indumentària del Dimoni Vell. En parlem amb Guillem Català, de la colla de dimonis de Sant Jordi. Guillem, bon dia, com estàs?
Hola, bon dia.
Bueno, deies que és un dels personatges més antics de les festes de Sant Jordi i per la fotografia del pòster, mare de Déu, sé que ho deu ser, perquè la roba de les persones que surten i sobretot la roba, ara en parlarem del dimoni, no és usual. De quan podríem estar parlant i què havia passat amb aquest dimoni? S'havia perdut? No se sabia com anava vestit? Conta'm, Guillem, perquè tu vas participar juntament amb en Miquel Isbert i amb en Jaume Vic en aquesta presentació. Conta'm, Guillem.
Sí, la fotografia aquesta aproximadament és dels anys 20 del segle passat, 1920, més o manco. Sabem la data degut a que la foto veiem la banda de música. i sabem que hi havia banda de música en el poble en aquests anys, degut a un article que va sortir a les festes de la Mare de Déu d'Agost de 1924 en el diari de l'Almudaina. Per això hem pogut identificar, també per testimonis orals de la gent que mos contava, pues eren nascuts l'any 14, 12, clar, és quan eren els lots, pues també coincideix en aquesta època. O sigui, més o manco del 1920, és aquesta fotografia. I el vestuari, pues, sí, és totalment diferent del que concebim avui en dia com a dimonis. Per això que vàrem fer una presentació.
Clar, perquè jo el veig en aquest dimoni, en aquesta foto, no m'atreveria a dir que dugui una americana, du una màscara de dimoni, però no va vestit de com els dimonis d'avui en dia.
No, va molt, és com tot una autoritat. Va davant de tot, si t'hi fixes,
sí.
amb un gat o com de mando,
sí.
Diguem, du una casaca de roba de domàs, que fa molt mulat, diguem. Després du un calçon llarg negres, uh-huh. I una tercera peça que són unes baldragues que no, arriben de genolls cap a la cintura. O sigui, està format per tres peces. Clar, nosaltres, la nostra colla de dimonis, que som una associació cultural Dimoni de Sant Jordi, varen començar precisament perquè hi havia hagut aquest dimoni, però només teníem a força de fer recerques una fotografia de la careta i res més. Una careta penjada a una paret de marès. Clar, hi havia molt de testimonis orals que molt deien coses, però el nostre objectiu era recuperar aquest personatge. Però tenia molt poca informació. Simplement aquesta fotografia, una, en tot el poble en va sortir. No podien seguir massa endavant. En la careta sí, però no tenien més dades. I clar, el que volien fer, pues, fer-li un mono com els que s'utilitzen avui en dia, que duien altres mateixos, amb sí. Motius de l'incendi, de foc, de calaveres, etc. Però clar, quan per la Fira d'Escaragol hi va haver una exposició de fotos antigues, i vàrem veure una foto que hi sortia el dimari bé, que és aquesta que veig.
Va, d'haguer-ho quedat estesos, no?
Sí. Molt va canviar tots els esquemes, perquè realment el que haguéssim fet és fet un híbrid. Haguéssim posat la careta d'un temps, però la vestimenta d'ara. Clar, quan vèrem això, van dir, pues no, mos ho hem de replantejar i fer-ho totalment com era. No.
Això t'anava a dir. Això ara vos planteja un canvi d'indumentària a la colleta de dimonis i en els dimonis de Sant Jordi? Ho heu pensat? Ho heu xerrat?
No. Nosaltres seguirem igual. El que passa és que hem incorporat aquest personatge, que realment, sense aquest personatge, nosaltres no existiríem.
Clar.
Perquè varen començar per qui hi ha hagut aquesta tradició. I clar, nosaltres seguirem igual. El que ell va sortir ahir, surt com amb una processó de... sempre sortim d'escampanar, surt com una processó, ve com a personatge principal, i clar, la funció també és diferent, perquè ell aquest teatre, perquè realment el que feia era agafar la gent per el coll, per una cama, uh-huh. I els altres no, els altres som, duim una llandera i encalçam, sí. I consisteix en una altra cosa de la festa. El que passa que, clar, surt com a jefe principal, diguem, sortim cap a la plaça de l'Iglesi, fem el primer ball davant el portal major, que se penja un brot de mata, i després ja seguim, com sempre, simplement que hem incorporat a la figura original.
És que és impressionant quan haguéreu trobat aquesta foto. Mare de Déu, no m'ho vull ni imaginar. Vos haguéreu començat a telefonar els uns en els altres, no?
Sí. Clar, i tampoc no podem identificar personatges si no fos per aquesta notícia, això, perquè, clar, penso que dels anys 20 ja no hi ha ningú que...
No. No. Perquè els infants que surten a la foto tenen, posa-hi, 10 anys. Clar, ara tindrien 110 anys, és pràcticament impossible que quedi que quedi ningú, perquè en aquell temps aquests nins eren senyordiers, no? Que fossin sí, d'una sí, altra sí, banda. Sí. No hi havia tanta mobilitat com ara. No, pràcticament de Sant Jordi a Palma pràcticament ningú hi anava. Només si anaves a firar, si anaves a firar o a comprar, però res, un pic cada X. Quan podrem tornar-lo a veure? Quan solen sortir la colleta de dimonis i de dimonis de Sant Jordi?
Bueno, la colleta ha dues coses diferents. La tradició cultural, que són els dimonis grans, el que passa que després, com que la tradició ja se va arrelar fa anys i això, se va formar una colleta jove, que són moltíssims, són 50 o 60 una animalada del botret. Vull dir que hi ha la colla gran i la colla petita. La colleta, que per cert, s'acadu en Jaume Vic, i els han posat unes directrius i està superbé, és de moure, se poden treure el capell en sortir ells.
Idò, estem molt content que hagueu fet aquesta recuperació gràcies a una foto antiga que a nosaltres ens agraden tant, perquè al cap i a la fi Sant Jordi té la seva pròpia entitat, no és una barriada, és un poble, és un poble, hem un sentiment de poble, el Sant Jordi és, perquè malament pertany a Palma com Son Sardina, Sabliment, Son Ferriol, la Casa Blanca, sou pobles, no sabeu la vostra pròpia identitat, i recuperar aquesta figura per vosaltres és com haver trobat un tresor, una exposició de fotos antigues, ara imagina.
És així. Després no t'he acabat de respondre a aquesta pregunta.
Sí.
Sortir per dia de Sant Jordi, sempre, a sort baixa, i el dia de la Mare de Déu, dia 15 d'agost, que també és la patrona. Sortim aquests dos dies. Però també dir-vos que no han acabat les festes, encara en tenim avui, i demà, i passat demà.
T'ho diràs, home, festa i més.
Avui tenim un correfoc, demà una escenificació que també és guapíssima, i diumenge una paella per tot el poble que per ajudar a les festes.
També com que és un lloc que has d'anar a posta. Sant Jordi és com Sant Joan o Fornalutx o Sarracó. Convidem des d'aquí a tots els mallorquins que no hagin estat mai a Sant Jordi perquè és un poble preciós. Malament formi part la Palma té la seva pròpia identitat i així coneixereu un lloc que segurament no coneixeu, però teniu la sort, teniu la sort de que, igual que Fornalutx i Sant Joan i Sarracó, que has d'anar a posta, perquè així vosaltres esteu més tranquils al cap i a la fi. Encara sou d'aquella Mallorca d'un temps i esteu més tranquils, però altament recomanable. Sí, bueno, esteu bé i tranquils. Altament recomanable una visita a Sant Jordi, ja sigui dia 15 d'agost per veure'ls, o sigui d'avui, demà o passat demà per continuar amb les festes, i si no, a berenar, perquè és un poble la mar de maco, i com sempre dèiem, economia circular, així d'on ves no surten de Mallorca. Gui en català, moltíssimes gràcies per explicar-nos aquesta història tan xula a través d'una foto trobada a una exposició de fotos antigues. No tireu mai una foto antiga. No sabeu si és un tresor. Gràcies, Guillem.
Sí, sí, sí. Moltes gràcies a vosaltres.
No em faltava l'altre. Nosaltres ara pegam un bot fins a la casa d'uns grans amics nostres, el poble del Sàhara.
El dia a Mallorca, amb Jaume Noguera.
Aquest tema s'ha titulat Les dunes del Sàhara. Aquest dia se parla molt de regularització, de persones estrangeres, però vas anar a dir que hi ha un poble germà dels espanyols i dels mallorquins, els saharauis, que se queden fora de la regularització perquè són considerats apàtrides. És a dir, sense país, sense pàtria. Què serà d'ells? Què poden fer? Li demanem a Catalina Rosselló, presidenta de l'Associació d'Amics del Poble Saharaui. Catalina, bon dia, com estàs?
Hola, bon dia, pues molt bé.
Bueno, ja ens vàrem abandonar l'any 1975, fa dos anys en Pedro Sánchez va fer el mateix, i ara ens tornem a deixar fora. És imperdonable el que fa Espanya amb el poble del Sàhara, Catalina.
Sí, és indignant, és imperdonable i és vergonyós el que s'està fent en el poble saharaui. Com has dit tu en el començament, és el nostre poble germà. Fins al 75 eren espanyols, en DNI espanyol, amb les mateixes obligacions restriccions i deures, i Espanya la va abandonar i la va deixar. Marroc va invadir la seva terra i des de llavors es viuen dividits, uns en un campament de refugiats dependent de l'ajuda internacional i els altres baix el domini de Marroc, baix en el Sàhara Occidental, que és el seu país. I aquí el que s'està hablant ara és de l'apàtrides.
Clar, però és que apàtrida, això no ho pot, només ho poden ser milionaris, perquè apàtrida te nega un caramull de drets, no pots fer pràcticament res, és com si no existissis. Què passarà ara amb aquestes persones?
No, el tema és que els apàtrides, els que han demanat, els saharauis que han demanat l'estatut d'apàtrida, perquè se'ls considera, com si es consideressin que no tenen terra, que la tenen, però d'apàtrida... tarden 2 i 3 anys en donar-los que se puguin regular aquest estatut d'apàtrida. Aquests 2 o 3 anys que tarden, perquè estan en un limbo, que no tenen ni residència, ni poden fer feina, i estan il·legals. Després, si ho aconsegueixen, sí que tenen 5 anys, que tenen residència, i a més se poden moure per anar a fer feina a diferents parts. Això està demanat, i el que no s'entén és que ara s'ha donat aquesta regularització, que per una part... No, bueno, pensant com a dins l'associació, i crec que la majoria de gent que està molt bé que se regularitzin els immigrants i els estrangers que ja duen 5 mesos aquí per poder tenir les famílies de residència i per poder fer feina legalment al manco durant un any, però el que és increïble és que els saharauis no se poden acollir perquè perdrien lo d'apàtrida. No se poden acollir en aquesta regularització. I el més increïble és que en el primer borrador sí que sortia que els saharauis, que són de tots els 96% a Palestina, però el 95% són saharauis, que han demanat l'estatut d'apàtrida, sí que sortia dins el borrador que entraven, i casualment, quan va sortir en el Consell d'Estat, s'havia borrat. Això pensant que realment Marroc, com sempre, té els seus tentacles que aconsegueix el que vol pues en el govern espanyol i en el president del govern espanyol. Perquè l'oposició volia que entressin. No? Això sí que mos costa.
Mare de Déu, és que per fer-vos una idea, ubicat-vos, per si no sabeu el que va passar quan Franco s'estava morint, Hassan II va llançar la marxa verda contra una línia de mines que havia posat l'exèrcit espanyol per defensar el Sàhara d'una possible invasió. Clar, en aquell moment va forçar en un govern en funcions com era el que dirigia Arias Navarro juntament amb en el suport del futur rei d'Espanya, va obligar a renunciar en el Sàhara, i des d'aquell moment se'ls va deixar en terra de ningú, com tu dius, o una zona o l'altra. El que més coneixen nosaltres som els campaments de Tinduf, i ara fa poc el govern de Pedro Sánchez també va com a rebutjar pràcticament, què va fer Catalunya? Què podríem dir? Li va regalar en el Marroc la decisió sobre el Sàhara, en Sánchez va fer fa poc. Com ho definiríem?
Sí, bueno, no. Això va ser en el 75, el que va passar és que quan tu has dit, se moria en Franco els anava de donar, segons el Tribunal de la Haia i les Nacions Unides, els saharauis tenien dret en el referèndum d'autodeterminació i l'independència.
Exacte.
L'independència del Sàhara Occidental, que era espanyol, era 53 província espanyola, sí, en aquest temps. Bueno, pues, quan Espanya es va abandonar i la marxa verda va invair el Sàhara Occidental per terra, que volien fer veure que era pacífica, però sí, per alt hi havia els avions amb bombes de Nepal, sí, els saharauis que varen poder escapar a través del desert se varen instal·lar en el campament de refugiats argèdic dels països que els va acollir. Sí. Els altres segueixen baix el domini de Marroc, en el Sàhara Occidental, els activistes estan perseguits, empresonats, la població també està contínuament baix el domini de Marroc. Això és el que va passar l'any 75-76, que va començar una guerra entre el Front Polisari, Marroc i Mauritània. Mauritània en els 2 anys, perquè se van firmar uns acords que se diuen tripartits, que se repartien el territori. Mauritània va renunciar en els 2 anys i va reconèixer que el Sàhara era saharaui. La guerra va continuar amb el Marroc fins al 91, que s'havia de donar, s'havia ja marcat un referèndum. marcar per les dues parts. I a l'hora que ja hi havia un cens que havia per votar, Marroc va intentar incloure 60.000 marroquins, perquè sabia que si no guanyarien, 60.000 marroquins en aquest cens. I com que no se va permetre, pues ja se va acabar, no se va dur endavant el referèndum. Des de llavors estan esperant. Què va passar? Que estan pendent d'un referèndum d'autodeterminació. I sempre Espanya, per com de dir que el Sàhara és un país no autònom en procés de descolonització inacabat, i Espanya segueix sent potència administradora del territori i té un deure moral, jurídic i polític, encara a Espanya. Però què va passar? I sempre continuava perquè és així. Pues que fa 4 anys, en Sánchez, de cop, per unilateralment, perquè va ser així, pues, va decidir donar recolzament a que els hagués una autonomia pels saharauis dins el Sàhara. O sigui, que se reconegués una autonomia a dins el que és el Sàhara Occidental perquè els saharauis poguessin viure. Si ja deim que els saharauis ja sí estan sotmesos, una autonomia que de metge, policia i tot seria marroquí. Això mai, mai, mai Espanya s'havia atrevit. I ja dic, ha estat unilateral. Perquè, a més, els saharauis en el referèndum no els importa que posin autonomia, independència o reinserció, perquè saben que tots volen ser independència, però poder tornar a la seva terra i viure en llibertat. En Sánchez no és ningú per dir... Els únics que poden decidir el que volen són els saharauis. I dir, és una vergonya que t'ha dit, segueix seguint potència administradora del territori Espanya.
I per enèsima vegada, el govern espanyol deixa penjats, per dir-ho, perquè s'ha de deixar, deixa penjats en els nostres germans del Sàhara. Catalina Rosselló, sempre que necessiteu, veu, aquí estem, de la mateixa manera que coïm en els nins en l'estiu, també hem de parlar dels problemes dels nostres germans del Sàhara, sobretot contra el govern d'Espanya, una i una altra vegada, els hi fa la clau del lloro. Una ferrada i bon cap de setmana, Catalina. Gràcies per atendre'm-vos.
Moltíssimes gràcies a vosaltres per donar-me el bou i bon cap de setmana també.
Igualment,
moltes gràcies.
Catalina.
Adéu.
El dia a Mallorca, amb Jaume Noguera.
Mi Buenos Aires querido, cuando yo te vuelvo a ver, no habrá más pena ni olvido. El farolito de la calle en que nací.
Gran, per favor. Xavi Oliver, com estàs?
Jaume Noguera.
Avui m'has tocat escor.
Ja ho sé, ja.
Jo, mira, si m'atreus d'estango, el bolero i la música mexicana, me mates. M'encanta en Carlos Gardel. M'agrada molt estango, gràcies a mon pare i mon mare. Mm-hmm. Com estàs? Avui viatjam amb música.
Exactament. Normalment viatjam amb un món de paraules, però avui amb un món musical.
Clar, és
a dir, coneixerem una ciutat que pertany a un país, a través de la seva música, imagino que ja suposeu per on anam, és una ciutat que no s'entén si no és amb so, amb ritme, amb emoció. És una ciutat intensa, contradictòria, elegant i popular. Avui posam els peus a Buenos Aires. I ara estàs mai, Jaume?
No, però m'encantaria.
Sí, eh?
Sobretot per anar a cercar a l'Avenida Corrientes, 348, segundo piso, ascensor, no hay portero ni vecinos, adentro cóctel y amor,
pisito. Això
que puso amable, piano, estera y velador, un telèfon que conteste. Això és A Media Luz, un tango preciós. És que m'agraden molt els tangos. La Marta Guerau hi va anar i va dir que no existia aquesta direcció. Segur que quan fa 100 anys se va fer la cançó sí que existia, se digués volcà, imagina, 300 anys, és el mateix. Però, uau, m'encantaria visitar tota Argentina, perquè diuen que és espectacular, que ho has de veure, que per molt que facis una foto, els paisatges, allò és enorme.
Sí, sí, sí,
allò és
sí,
enorme,
sí.
És tan gran com tota Europa.
Sí, 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 per mi és 5 pits d'Espanya, per mi. Ves península ibèrica.
Fai, imagina't.
Bueno, Jaume, anem per feina. Si estic content que t'agradi, perquè avui passarem gust. Avui xerram d'una ciutat, d'aquesta de Buenos Aires, que alhora també és província. Però, bueno, hi ha ciutats que se poden explicar amb dades, i n'hi ha d'altres que s'han d'escoltar amb el cor. I Buenos Aires és d'aquestes. I si hi ha un fil musical invisible que ferma totes les barriades, aquest fil és Estango. I Estango va néixer a finals del segle XIX, a zones portuàries de Buenos Aires i Montevideo, com a una mescla cultural entre migrants europeus, descendents d'africans i criolls, que són els fills de migrants espanyols nats a l'Argentina. I, bueno, el tango va començar confinat a les barriades marginals i se ballava en ambients, ho direm així, tèrbols, ambients que no eren de salta societat. El gènere va evolucionar des de la improvisació de la Guàrdia Vella fins a sofisticació de l'edat d'or en els anys 40. I, clar, impulsat per figures com Carlos Gardel, el van dur a l'èxit internacional a París i al món sencer. I quin va ser aquell toc que el va fer encara més revolucionari? El que li va donar Astor Piazzolla. Fou amb ell que el tango va incorporar elements de jazz i de música clàssica. I clar, tot això ho va consolidar finalment com un art universal reconegut com a patrimoni de la humanitat i que fusiona de manera única la melancolia, el ritme del bandoneó i la passió per la dansa.
Clar, i he de pensar que era allà on arribaven els nostres perdins a fer les Amèriques, pràcticament amb una va davant i l'altra darrere, totes aquelles músiques que neixen d'un lament, el blues, el flamenc, és que tot això està connectat, tot aquest sentiment.
Totalment, i fixeu-vos que quan el tango hi ha un element musical clau, que ara l'hem dit, és el bandoneó, que els argentins diuen que és com es plou d'aquesta música. Sí. La nostàlgia, la tristesa de deixar que teva, amb l'objectiu d'una vida millor.
¿Quién sabe si supiera?
Però Buenos Aires no és només melancolia, és una ciutat que no dorm. Jaume Aruda, sabies que té l'avinguda amb més teatres del món? Aquesta, Jaume?
L'avinguda Corrientes.
Exactament, sí, l'avinguda Corrientes. I Buenos Aires és reconeguda mundialment també com un dels principals eixos de consum d'espectacles. Especialment en l'àmbit teatral, on se sol disputar els primers llocs globals juntament amb ciutats com Nova York i Londres. El 2025, la ciutat va assolir un rècord històric de participació en espais culturals públics en gairebé 8 milions d'assistents. Una xifra que va superar en gairebé 500.000 les dades de l'any anterior. És a dir, allà tot el dia per amunt i per avall, teatre per amunt, teatre per avall, espectacles musicals, concerts. Allà tot el dia són de bauxa.
Sí, a més tenen també molta arrelada la cultura d'esquerrer, perquè hem de tenir en compte que és un país on hi ha molta influència espanyola, argentina, i nosaltres també tenim molta influència, i els italians també, italiana volia dir, la cultura de carrer, de fer vida en el carrer.
De carrer i també, exactament, en el cafè. De fet, diuen que el cafè és la seva oficina, és el confessionari de casa seva, llocs com, per exemple, el cafè Tortoni, és molt famós, allà diuen que en tens atura, i allà se xerra el lunfardo, que és aquest argot, aquesta variant, que és mig italià, mig espanyol, que, per exemple, si jo t'ho dic, Jaume, hem d'anar a fer un laburo...
A fer feina, clar.
Exacte. Sí. O si veus un pibe...
Pibe, vos sos un pibe.
És un
per
nin.
Per exemple.
És un al·lot. O si puges en el bondi...
El bondi és el bus.
Exactament. Puges a l'autobús. Però si vols veure una passió real, has d'anar a un estadi de futbol. Ja, el futbol el duen ben a de dins, perquè són com concerts, són espectacles.
Sí, 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 sí.
Ara sentiran l'ambient de l'estadi La Bombonera.
I aquí encara no han guanyat. Imagina't que ho guanyen. Però bé, també Argentina i també Brasil, el futbol és una religió. Alerta.
Totalment, la música, el futbol, l'art, l'espectacle... Clar, l'Argentina, el futbol, no és només un esport, sinó que és una manera de viure i d'entendre el món. A ciutat, en aquesta ciutat, conviuen clubs històrics com Boca Juniors o River Plate, amb rivalitats que divideixen barriades senceres i generen una identitat col·lectiva molt intensa. Els estadis vibren com si fossin teatres populars, amb càntics, tambors, trompetes, emocions molt intenses, i ben igual que en el tango, el futbol també explica històries de passió, de classe, d'origen i de pertinença. Els càntics de les aficions argentines són simfonies de guerra i d'amor, i moltes d'aquestes melodies surten del rock argentí.
Sí.
Per exemple, ara de fons sentim a Fito Páez.
Por fin todo sucedió, solo que el tiempo no los esperó.
Ho dèiem, són simfonies de guerra i amor.
Aquesta és molt bona. Multicolor, sí, que sí, bona,
sí.
Que bona.
Sí, 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 sí. Moltes d'aquestes melodies, com dèiem, surten del rock argentí, i si els tangos sabeu d'espadrins, poden dir així, el rock és la sang de la ciutat. Genis com Charly García,
sí.
Fito Páez, Soda Stereo, sí. etc. van crear un so que els va escampar...
Sergio per... Makarov, també.
També.
Morris.
Andrés Calamaro.
Calamaro, també.
També.
Els Tequilas, Nariel Roth. Nariel Roth i en Alejo Stivel, clar. Uh-huh. Sí, sí.
No, no, si l'Argentina ha donat noms a moltíssims de... ha donat nom i lloc a moltíssimes de rock, ha arribat arreu del món i aquí a Espanya en especial. Però, bueno, sentim ara una cançó que té molta força, és La ciudad de la furia. Sona del Soda Stereo, això és Ciutat de la Fúria, però fixa't que un mes de generós aquesta ciutat, que també s'ha fet silenci per escoltar la terra. Molta gent que venia de les províncies del nord duia el folklore a la guitarra. Va donar de fet lloc a una de les veus més importants de la música argentina, va ser la de Mercedes Sosa, la negra Sosa, que li deien
sí, sí, sí.
popularment. I ella posava aquest puntet de pau i de veritat enmig del caos de la gran ciutat. Perquè no tot havia de ser
no,
Soda Stereo.
No,
tango, és a dir, cançons populars com aquesta.
Sí.
En mi silencio, ay, qué cosa fuera la masa sin cantera, un amasijo hecho de cuerdas y tendones, un revoltijo...
Eso, o sea, qué gran... Quina pell de gallina. Buenos Aires és una ciutat de 1.000 cares.
Exactament, i en deixar res, jo diria que és més conegut, el manco reconegut, Andrés Calamaro. Andrés Calamaro, bon històric.
Sí.
Podríem dir que és més popular. Ell va néixer a Buenos Aires el 61 i és una de les figures més influents del rock en castellà. És conegut per la seva capacitat d'escriure cançons que combinen poesia, actitud i una mirada crua sobre la vida, amb una trajectòria que va dels seus inicis a Los Rodríguez fins a una sòlida carrera en solitari. Calamaro s'ha consolidat com a un artista prolífic i irreverent, i és capaç de connectar amb diverses generacions gràcies a la seva autenticitat i un estil que direm que és inconfusible. I sap què passa de vegades? Que, bueno, xerrant d'es tango, d'en Calamaro, de l'altre, de son pare, però... A mi, l'Argentina és molt més que tot això. Hi ha música de carrer, música
clar.
Urbana, els joves... Són escoltats arreu del món. Hi ha un que no en duqui. El coneixies?
No conec.
Bueno, diuen que si vas a places de Buenos Aires, veuràs en els pibes fent batalles de rap. L'Argentina s'ha convertit en l'epicentre mundial de la música urbana. I el trap és avui el tango d'abans.
Clar.
Joves explicant la realitat del carrer. Si abans de fer amb un bandoneo, ara
sí.
ho fan amb una instrumental de rap. I clar, tenen ganes de menjar-se el món, dèiem en Duki. Duki, bueno, aquest és famosíssim. Jo tampoc el coneixia, però bé, mira, sona així.
Salió el primero de enero a la calle gritando mi año, contando lana, cuidando el rebaño. Mi ojo derecho detecta el engaño. Quería ser mi espejo, pero yo se lo empaño. Me hace más fuerte todo el que me hace daño. Estoy en la cima y no se me hace extraño.
No, clar, al final tot torna al carrer, que és on neix la cultura de veritat.
Exactament, què t'ha semblat? En Duki t'ha agradat o no?
Sí, perquè, home, si no, és que estiríem a sedat de pedra. No, jo, que jo no ho escolti no vol dir que estigui en contra, sinó estaríem a sedat de pedra. Jo avui duc una camiseta d'un grup
sí.
que va començar als anys 70.
De clar,
sí, clar, però imagina que encara estiguéssim aquí, no...
Home, evidentment tot canvia i respon a les realitats
clar.
de... del moment. Però, bueno, Buenos Aires mos recorda que la música no són només notes, és memòria, és col·lectivitat, i, de fet, compten ses veus, que hi havia un home que anava cada dia al mateix cafè, de l'Avinguda de Mayo. Demanava un teat i posava la mateixa cançó a la gramola. I quan el cambrer li demanava que per què, ell responia: perquè mentre duri aquesta cançó, encara som jove i ell encara m'espera ser cantonada.
Oh, que maco. Però bona. Se viu com una cançó, amb bons aires, no?
Exacte, i per acabar aquest viatge ho fem amb el més gran, perquè diuen que cada dia que passa, Carlos Gardel canta una miqueta millor.
Una cabeza de un noble potrillo que justo en la raya afloja al llegar y que al regresar pobre sin decir no olvides hermano, vos sabes, no hay que morar. Por una cabeza me te jondí un día de aquella coqueta y risueña mujer que al corazón riendo el amor que está mintiendo quema en una hoguera todo mi querer. Por una cabeza todas las locuras.
Quina maravilla, el tango. Vos sabés que del barrio La Bandiola sos el marrana y que te llaman Garufa por lo bacán, porque tenés más pretensiones que Bataclana, que hubiera llevado suceso por un gotán. Tú, durante la semana, meta laburo. El sábado a la noche sos un doctor. Te encajás las polainas y el cuello duro y te venís para el centro de rompedor. Garufa, pucha que sos divertido. Pucha, Garufa, que sos un caso perdido. Tu vieja dice que sos un bandido, porque dice que te vieron la otra noche por el parque japonés.
Jaume Noguera.
Garufa!
No, 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 ja m'encantaria respondre, però si no tenen paraules ni accent argentí, com per fer-ho.
Què? Acabam amb un grup que mos agrada.
Ah, exactament. Són els Electric Light Orchestra, si no van malament.
Don't bring me down! Va, salut a tots!
Adéu!